Radio Alcoy Onda Media Cadena Ser.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de
31 grados centígrados. Today I don't
feel like you... Tens una clàusula sala la teva hipoteca i pagues més del que deuries? Si tens o tenies una clàusula sal i vas recuperar els diners que estàs pagant de més, posa't en contacte amb Apredef, una associació d'afectats per productes financers que col·labora amb l'Ajuntament d'Alcoy i que ja ha recuperat els diners dels seus socis amb un 97% d'efectivitat. Apredef guanya, tu guanyes. Crida al 96 553 7108 o visita l'oficina de l'OMIC. Totes les visites són gratuïtes.
En Joyería Sancho queremos ser quien más te dé por tu oro usado. Valoramos tus joyas con la máxima tasación, porque somos auténticos profesionales de la joyería. Superamos cualquier oferta. Nuestra tasación y nuestro precio nos distinguen. Máxima tasación sin compromiso. Joyería Sancho. Seriedad y profesionalidad. Estamos en Xàtiva, Alameda y Llame Primer 18. Y en Alcoy, Alameda 39.
La Film Office Alcoy informa. Va a realitzar-se al COI un càsting de figurants per a sèrie de Movistar que rodarà a la ciutat al mes de setembre. Es necessiten homes i dones majors d'edat d'origen europeu. Russos, espanyols, alemanys, grecs... No s'atendran menors de 18 anys. Els interessats poden acudir el dimarts 16 de juliol de 16 a 21 hores. Dimecres 17 de juliol de 10 a 14 i de 16 a 21 hores. I dijous 18 de juliol de 10 a 15 hores a l'edifici Carbonell de la UPV d'Alcoi, plaça Ferrandis i Carbonell. S'ha de portar obligatòriament fotocòpia del DNI i justificant bancari amb l'IBAN complet.
Es prega inscripció prèvia en www.yaelmorenocasting.com.
Els seleccionats seran contractats i donats d'alta en la Seguretat Social. Film Office Alcoi, Regidoria de Turisme, Ajuntament d'Alcoi. Para...
Hoy por hoy, Alcoy.
Hola, molt bon dia. Com estan? Sí, a l'Equador de juliol, avui, dilluns 15, encetem així, hoy por hoy, en un programa en el que anem a contar-los com estan sent els primers compassos de la pretemporada del Club Deportivo Alcoyano. El nostre company Ismael Mayor es donarà a conèixer aquestes proves mèdiques que els jugadors estan fent-se al llarg de la jornada d'avui. Lorena Zamorano, primer tinent d'alcalde i regidora d'Urbanisme, Turisme i Patrimoni Històric de l'Ajuntament d'Alcoi, estarà als nostres estudis i li preguntarem sobre els projectes que té previstos a les seues regidories per als propers mesos i que traçaran aquesta legislatura. També tindrem avui secció d'història amb el professor Ricard Banyó. I a la segona hora arribarà la informació comarcal. També, com tots els dilluns, les cartes del tarot amb Fina i minuts abans de les 2 del migdia serà Suya és la ràdio de los oyentes. Si volen participar ho poden fer enviant una nota de veu al WhatsApp al número 655 995 795, o també, si ho desitgen, poden deixar un missatge gravat cridant al número de telèfon 96 652 62 77 fins a la una del migdia. I ara és moment per conèixer el temps. Enrique Moltó, climatòleg, bon dia.
Hola, bon dia a tots. Situació del temps dominada per la estabilitat i temperatures avui una miqueta més altes que ahir diumenge, encara que no tan elevades com van ser divendres i dissabte passat, que van estar, sobretot divendres, pròximes als 40 graus. En qualsevol cas, com dic, temperatures màximes al voltant de 34-35 graus. N'hi ha que apuntar de totes formes que entre dimarts i dijous n'hi haurà una baixada de temperatures, sobretot demà es notarà prou, i quedarien les màximes al voltant de 30 com a molt, i també les mínimes baixaran clarament de 20, per tant es podrà dormir prou millor les pròximes nits. En qualsevol cas, tot això sempre dins d'una total i absoluta estabilitat.
Gràcies, Enrique. Salutacions de qui els parla, Maribel Vicedo. Benvinguts a Hoy por Hoy Alcoy.
Música. Vericat Implantología Inmediata. Más de 19 años dedicados exclusivamente a la implantología dental. Confía en un equipo pionero desde 2002 en los tratamientos de implantes y dientes fijos en un día. Ahora, más cerca de ti, en Alcoy, en la Avinguda del País Valencià 68. Más información en vericatimplantología.com.
Con motivo del 50 aniversario de la llegada de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en España, te invitamos a la Jornada de Puertas Abiertas que tendrá lugar el sábado día 20 de julio en nuestra sede de Alcoy, en la calle Azorín. Estaríamos encantados de que vinieses a conocernos de cerca. Nuestro horario será de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas. También estás invitado a nuestras reuniones dominicales que se celebran cada domingo de 10 a 12 horas. Toma nota. Este sábado te esperamos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Alcoy.
Síguenos en www.veniracristo.org.
Llega el bombazo. Porque en Tresillos Muñoz estamos de aniversario. Porque son rebajas y además somos fabricantes. Nuestros precios son de escándalo. Cheslón con asiento extraíble desde 570 euros. Sillón relax desde 245 euros. Sofá cama sistema italiano desde 635 euros. Te recordamos que somos fabricantes. Por ello el espacio no es obstáculo. Personalizamos tu sofá. Tresillos Muñoz en Centro Comercial Gormach, local 32, Cocentaina. Descansa, desconecta. Lleva una vida sana con Tresillos Muñoz.
Lorena Zamorano, regidora de Urbanisme, Patrimoni, Turisme, Contractació. Enhorabona per la designació i moltíssimes gràcies per atendre la nostra equitat d'estar sin Radio Alcoy. Què tal?
Moltes gràcies i com sempre un plaer estar així amb vosaltres. Pues bé, molta responsabilitat, una àrea nova, les altres més o menys ja fa anys que vinc duent-les i ja com a que el pes no és tant, perquè bueno, ja saps un poc del tema i vas... Esta és nova, és un repte per a mi personalment també, perquè és una disciplina, l'urbanística, pues, molt complicada i molt, moltes aristes, i, però com dic, un repte i amb molta il·lusió.
Una àrea, la d'urbanisme, que ha heretat de Manolo Gomicia, que era també un puntal en aquest govern durant l'anterior legislatura i que ha heretat també, no sé si dir-li problemes o qüestions, com per exemple la de Xalets de la Font Roja, que es va quedar sense licitar. N'hi havia una primera opció que no va desestimar fer-ho, no sé si la segona, la segona empresa començarà a executar aquesta reforma.
No, realment estem tenint, jo crec que, mala sort en aquesta obra. Mira que hi ha empenyo per part del govern i des de fa molts anys en dur a terme aquesta reforma allà en els xalets, perquè, a més, n'hi ha un... es té que conservar, vull dir que és un patrimoni a conservar. Però, malauradament, com dic, no estem tenint sort. Va renunciar la primera, però la segona més s'ha quedat desert. Es quedarà desert del concurs i devem de tornar-lo a traure. Modificarem... no sé si tècnicament és qüestió de projecte o quin problema hi ha, es tindrà que solucionar i tornar a treure la licitació.
Tot això retardarà també la reforma, no?
Sí, clar, clar.
Bueno, el que sí que es va deixar concluït ja va ser el pla general en quant al pla estructural i quines són les previsions de reprendre aquest assumpte.
No, l'assumpte està reprès, vull dir, no s'ha parat mai perquè és, en si és un tràmit llarg, no en Alcoy, sinó per la normativa mateixa en qualsevol localitat. L'aprovació d'un nou pla general comporta anys de tramitació. En aquest cas, com bé dius, en l'última legislatura va quedar aprovat l'estructural, bueno, perquè es van aprovar i es van solucionar les al·legacions que s'havien formulat. Ara el tràmit està en conselleria. Conselleria té que aprovar aquesta part i, a banda d'això, els redactors tenen que acoplar al pormenoritzat totes aquelles modificacions de l'estructural que van acabar aprovant-se en l'últim plenari. És una traspolació al pormenoritzat d'aquesta part de l'estructural i la idea... Bueno, jo m'ho he proposat, No sé si al final lo aconseguiré, però jo m'he proposat que en aquesta legislatura isca el pormenoritzat endavant i acabe per fi aprovant-se el nou PGOU en Alcoi.
Que és el document que ha de regir com ha de créixer la ciutat urbanísticament, no?
Correcte, el document quasi més important que tenen les ciutats i sobretot este que hem volgut impregnar-lo de criteris de sostenibilitat, tenim l'EDUCI, que s'ha incorporat també, i jo crec que el futur de les ciutats i el futur que tenim tots ha començat per el PGOU, i és important avançar en l'aprovació perquè a partir d'ahí moltes altres coses venen solucionades per si mateix.
No sé si hi ha assumptes que estan dins d'aquest pla general, com per exemple el tema de la Rosaleda, no? Perquè ahir també van haver qüestions que, subjectes a decisions judicials i reformes a dur a terme, no?
Sí, no, la Rosaleda, gràcies a Déu, no depèn de l'aprovació del PGOU, per si és un altre tràmit. La Rosaleda va en referència al PGOU actual, i ara el que hem aconseguit per fi és que des del jutjat en execució ens aproven un anteprojecte, també ha sigut consensuat i treballat amb la Carrasca, un anteprojecte que és el que ara s'utilitza de base per la licitació que s'ha aprovat i està ja en el perfil del contratant. Des d'ací jo vull convidar a tots els contratistes que n'hi ha en Alcoi per a que liciten o es presenten a esta licitació, que ja poden descarregar-se-la de la pàgina web de l'Ajuntament, i és que va redactar-se a partir d'anteprojecte el projecte definitiu, la redacció del projecte definitiu, que després es licitarà l'obra, i per fi jo crec que veurem la llum a una il·legalitat que ja recordem que va fer el PP, ja no recordo ni quan, dels anys que han passat, que era un tema que teníem pendent i que jo crec que a través d'aquest procediment per fi veurem la llum d'un projecte sostenible i un projecte per fi que legalitzi la plaça.
Molt bé, deixem de banda l'urbanisme, és una de les matèries grosses importants que durà a terme la regidora Lorena Zamorano, però continua al davant de patrimoni, no? I ahí tenim tota aquesta reforma del Molinar que va avançant, no? En quina situació, en quin moment ens trobem, Lorena?
Sí, bueno, nosaltres vam demanar una ajuda a Fondos FEDER, que ens la van concedir, per a la creació d'un centre d'interpretació en el que era l'única propietat en aquest moment que teníem l'Ajuntament d'Alcoi, que era la fàbrica de Soler, que ja recordem en el 2005 es va fer una primera actuació de consolidació. Era l'edifici que de la zona de primera aigua quedava en millor estat per fer aquesta intervenció de centre d'interpretació, i ahí és on va cometre's l'obra. I sobre ja està licitada, adjudicada. Esperem que ja han començat en treballs previs, que siguin àgils i puguem veure el desplego de les obres quan antes. Sí que també està licitant-se la tecnologia 3D, un software de recreació que volem fer de la zona també, que també tocarà l'interior, però sobretot la zona paisatgística de l'exterior, recreant un poc com es vivia, com es treballava. En aquell entonces és una realitat augmentada en la que una aplicació en la que la gent a través dels seus dispositius mòbils podran veure l'entorn tal qual, però superposat una realitat que era la que es vivia en principis de segle, en personatges, en... Jo crec que quedarà molt, molt xulo i molt visual per a conèixer i per a entendre sobretot com era el dia a dia, val? d'aquella zona industrial. Això quedarà adjudicat en breu perquè ja hem tingut diverses meses de contratació i crec que ja estem en les últimes fases. L'obra, i ara l'únic que ens queda és l'equipament, traure la licitació d'aquest equipament, que està acabant de solucionar-se el tema en contratació, els plecs, quadrant els plecs i els informes pertinents, i que en breu també pensem aprovar i traure a licitació. En aquesta part quedarà conclosa, però com sabeu el Molinar no sol és aquesta part, sinó que n'hi ha altres projectes que al final, una volta executats, conformaran o donaran esplendor a aquella zona, que és una zona, a part de paisatgística, pues en un valor arqueològic industrial molt important, perquè vam ser la cuna de la industrialització al País Valencià i referent també a nivell espanyol, i jo crec que aquesta tasca quedava per fer.
Bueno, pues això en quant a patrimoni. Lorena, a més, regidora de turisme, continua endavant d'aquesta àrea i allò més proper que tenim és aquesta fira de modernisme que arriba a la tercera edició, Lorena.
La tercera edició, però país que això ho portem de tota la vida, és de veres. S'ha creat un ambient molt, molt xulo al voltant de la fira. Les entitats superimplicades cada volta se'n sumen més, enguany se n'han sumat més, esperem que cada any, pues això, que vagi sumant-se, perquè al final, jo sempre dic que la fira ha de ser de tots, si no és de tots, si no és de tot el coll, no serà, perquè al final jo crec que l'èxit és que qualsevol persona pot participar, no fa falta ser de ningú, ni estar associat a ningú, simplement amb gust posar-se una indumentària d'època i ser al carrer. I això jo crec que està sent l'èxit i la col·laboració, la implicació de les entitats i les sinergies que estan creant-se entre elles. Enguany abordem la tercera edició, jo crec que amb més ganes, en una previsió de visitants molt gran. L'any passat ja vam tindre un lleno absolut en els hotels de la ciutat. Esperem que enguany continuï. I la perspectiva de que continuï aquesta fira jo crec que és llarga, o sigui, té molts anys per endavant, però no s'ha de descuidar, vull dir, al final, aquesta fira jo crec que el punt diferencial que té respecte des de més són els detalls que al final aquestes recreacions històriques els alcoians portem molts anys, inclús segles fent-les i mos hi sent bé, perquè som molt cuidadosos en els detalls, en l'ambientació, en el rigor històric i mentre es continuen i s'espaute, sobretot cuidant el rigor històric, tindrà molta vida i llarga vida a la fira.
Mm-hmm. Hi ha moltes poblacions que mos tenen molts anys endavant, no? Davant de nosaltres, no? Però la d'Alcoi pot arribar a turísticament consolidar-se?
Sí, jo crec que la d'Alcoi té un potencial molt gran. Sí, i és el que estem intentant des de l'Ajuntament fer, crear actes que vagin consolidant-se, que la gent ja sàpiga d'un any a un altre any el que va ocórrer. Igual que passa en les festes, igual que passa en tradicions tan consolidades com pot ser la Setmana de la Verge dels Lliris, que són actes que tots els anys. En la mesura que aconseguim això, i ja, si es doneu compte, les entitats ja proposen i els mateixos actes any rere any, la manifestació, la Fira de Turisme i Tradició, n'hi ha actes que van ja creant tradició, i jo crec que això és la línia. Evidentment millorant-los, perquè tots els anys pues, el dones compte d'errors o el dones compte de coses que, i intentes millorar-les a l'any següent, però aquesta continuïtat en la programació jo crec que al final és el que fa tradició.
Uh-huh. I també lligat en el patrimoni està també la promoció de la ciutat per a fer pel·lícules, no? Aquests dies tenim així els responsables d'un càsting que estaran en setembre mostrant part del nostre patrimoni, imagine, perquè no sé de què va la sèrie que van a fer.
Sí, està ambientada en la Segona Guerra Mundial, és la posta en escena d'un llibre i, bueno, per lo que les pinzellades que hem pogut saber, Alcoi serà Grècia, serà Atenes i és curiós com l'ambientació i com es pot canviar tant i pot fer d'esta ciutat una altra. Necessiten molta gent, les condicions jo crec que són bones ja només per participar i tindre l'oportunitat de participar en una pel·lícula, jo crec que ja, jo vull fer una crida des d'ací a tots els alcoians, perquè en fan falta molts pel càsting, em van comentar que sobre 200-300 fan falta. Vull dir que serà, i serà en setembre, encara no sabem ben bé quina data, quina setmana, i, bueno, poc més, una sèrie per a Movistar. Així, en principi, quan van vindre, ens van dir que estarien dia 2 de rodatge i s'ha ampliat a una setmana perquè han vist localitzacions que, fins que han vingut així, no les coneixien, en compte d'anar a un altre lloc, les han tingudes així. País millor perquè eviten també més desplaçaments. Nosaltres contents perquè tot l'esforç que hem aplicat en la reactivació de la Film Office, pues, bueno, en pocs mesos, des de Fitur, des de que hem començat, està donant ja resultats i esperem que siga la primera de moltes altres i de molta continuïtat, perquè són diners per al COI, ja no és un tema turístic. Turístic quedarà la possible ruta que es puga fer a nivell turístic de localitzacions de pel·lícules, però de forma primària són ingressos per al COI, perquè ja el dic, els actors que puguen participar del càsting van a cobrar, van a donar-se d'alta en la Seguretat Social, empreses de catering, hotels, vull dir que es genera una economia al voltant de rodatges molt important i gens despreciable per a la ciutat.
Uh-huh. Lorena, la principal festa és la de Moros i Cristians, que ha obtingut aquesta catalogació com a bé d'interès cultural. Això és demanar-li més a aquesta festa? Turísticament es pot arribar a més?
Jo crec que este reconeixement turísticament, ara quan ha vengut, que ja, ja érem de caràcter turístic internacional, estem jo crec que en el top del turisme, és que ja, jo crec que aquests dies no cap més gent en Alcoi, els hotels estan plens, la restauració està plena. No crec que aquesta distinció és més cultural, és més de conservació patrimonial del bé que turísticament. Però, com tot, tota pedreta fa marge. Evidentment, poder lluir de dos distintius tan elevats com caràcter internacional, turístic de caràcter internacional, evidentment Vic, pues li dona un valor afegit que, malauradament, no, o en benefici nostre, no podem presumir les altres localitats. Clar que sí.
I en quant a l'altra, la que tenim, la de Nadal, que també perseguim ser patrimoni, també des del punt de vista turístic, perquè són dies també que acumulen presència i visitants, no?
Sí, jo crec que ahir turísticament l'aposta no està ja en aquests tres dies, sinó desestacionalitzar, aquests tres dies. Perquè sí que és cert que ha hagut un repunt de visitants el dia de la cabalgata i el dia de la burreta respecte anys enrere. I cada volta van sumant-se més per la promoció, evidentment. Tu al final estàs promocionant el Nadal, nosaltres fem la promoció a partir de l'1 de novembre i tota la ciutat s'ha volcat, estic parlant d'entitats, estic parlant de comerç, estic parlant d'una ciutat sencera, s'ha volcat en crear oferta al voltant d'este recurs nadalent que té Alcoi. Alcoi Ciutat del Nadal no són tres dies, Alcoi Ciutat del Nadal és tot el mes de desembre, fins que passen els Reis Mags. I això no ha sigut gràcies a l'Ajuntament, això ha sigut gràcies a la implicació, com sempre, de la societat alcoiana. Però sí que és cert que són visites. Val? El que intentem potenciar a través d'aquest mes és que al final no siga només vindre a veure la cabalgata, perquè al final aquest dia igual ni es queden a dinar, venen de vesprà, sobretot les poblacions del voltant, veuen i se'n van. Turisme el que té que aconseguir és que la gent que vinga faci gasto. Per això treballem, per a que es queden diners en Alcoi, no vinguen i ja està. Entonces, continuarem incidint en aquesta promoció mensual, creant oferta mensual i que al final vinguen el dia de la cabalgata, per supost, però que si poden vindre els caps de setmana d'antes i quedar-se a dormir, pues nosaltres més contentes.
Bueno, aquestes són les regidories que encapçala Urbanisme, Turisme, Patrimoni, també està en contractació. A més, és la primer tinent d'alcalde, no? Ha format part de... Bueno, era el número 2 de sa llista del Partit Socialista. I, Lorena, quan s'especulava que si l'alcalde se n'aniria, no se n'aniria a un altre càrrec que deixaria l'alcaldia, que ell va dir al final que no, no sé si se l'imaginava, Lorena, li passava pel cap el poder ser alcaldessa.
No, i m'ho ha dit molta gent, però no. Uno té que ser conscient de lo que és i al final també és una qüestió d'aspiracions i jo no baralli aquesta possibilitat, no l'he barallat mai, però jo estic bé aixina i jo estic desenvolupant la meva tasca i penso que contribuint a la millora d'esta ciutat des d'este plano on estic jo i ahí m'aneix bé, vull dir, ahí estic a gust. Però no m'ha plantejat mai, no. Jo crec que també és una qüestió més per ser dona, que, saps, que al final també dius, bueno, molta gent m'ho ha dit, però que utilitzen el fet, el gènere, també per arribar, jo...
Bueno, Lorena ho ha fet per mèrits propis.
Jo crec que ahí estic per mèrits propis, però corrent ara de que les dones tenen que arribar, de que no ha hagut mai una alcaldessa, ja no sabria si és per ser dona o per propis mèrits. Entonces, hasta que no ho tinga clar, i jo crec que sempre una persona, siga del gènere que siga, té que arribar on és per si mateixa, no per la condició. Però ja el dic que no, jo estic molt bé així, en el segon plano i molt a gust.
Bueno, esperem, si arriba el moment, li preguntarem per aquesta decisió. Lorena Zamorano, regidora d'Urbanisme, Patrimoni i Turisme, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Global Home Decor es la tienda especializada en el descanso. Contamos con una gran exposición y gran surtido de sofás, sillones y colchones. Somos fabricantes y por eso te damos la oportunidad de poder diseñar tu propio sofá. Nuestros especialistas te aconsejarán en todo momento, haciendo realidad tu sueño sin costes adicionales. En Global Home Decor podrás financiar tu compra hasta en 18 meses sin intereses, con transporte y montaje incluido. Y este mes, por la compra del sofá, te regalamos la tapicería de tus sillas. Te esperamos en Global Home Decor. Estamos en el Centro Comercial El Altet, Cocentaina, entrada por Carrefour. No esperes más para poder descansar durante la noche y el día.
Ricard Baño, benvingut a Radio Alcoi, de nou, què tal?
Hola, bon dia, Lucía. Anem a parlar del tema que vam quedar la setmana passada. Avui és 15 de juliol i anem a fer referència, Lucía, a com, per damunt, per supost, com va ser el 18 de juliol, dies anteriors, dies després de 1936, que va provocar la guerra civil que va durar 3 anys i que sembla que encara no hàgim superat. Encara estem tirant-nos els morts uns en altres. La veritat és que l'ambient polític, Lucía, el 18 de juliol de 1936 en Alcoi estava molt, molt nervioset, per dir-ho d'alguna manera suau. Al igual que en la resta d'Espanya, les tensions, els enfrontaments, les intoleràncies entre els grups, diguem-ne, de dreta i els grups d'esquerra, era total, i Alcoi no era una excepció. Alcoi era un poble on es vivia la política d'una manera molt intensa. Alcoi era un baluard de l'esquerra, dels anarquistes, sobretot, i eixa febre religiosa es vivia en els carrers, en les cases, en tot, fins i tot en les filae, d'una manera molt directa. 3 mesos abans, Lucía, 3-4 mesos abans, en febrer van haver unes eleccions, les últimes eleccions democràtiques que va haver en Espanya durant moltíssim temps, fins 1978 no hi haurà altres, en la que les candidatures d'esquerra van obtindre la victòria. La veritat és que la diferència de vots és molt minsa. És que el que feia que és que el sistema electoral privilegiara a les candidatures que obtenien més vots, encara que fora per un. I aleshores el Front Popular, que era la unió de totes les esquerres, va guanyar les eleccions, però no va arrasar ni molt menys en quantitat de vots. El que passa és que els partits nacionalistes, com el català o el basc, recolzaven el Front Popular per la qüestió de l'autonomia. En Alcoi, la victòria del Front Popular va estar molt més clara. Rafael Hernández ho ha estudiat molt bé en el seu darrer llibre sobre la república, i efectivament en Alcoi, al ser un poble obrer, un poble d'esquerres, un poble progressista, la victòria del Front Popular sí que va ser molt més clara que no en altres llocs. I a més, Lucía, en Alcoi teníem una caserna de soldats, i gran part de la guarnició, de les guarnicions en Espanya, estaven compromeses per a pegar un cop d'estat cap al 18 de juliol. I el mateix passava al Coi. La majoria dels oficials de la caserna d'Alcoi eren partidaris de pegar un cop d'estat, mentre que alguns oficials poquets no n'eren partidaris, i la suboficialitat, sergents i tinyents i tot això, subtinyents, perdó, i la tropa eren partidaris de la República. El coronel Santiago Pérez Frau d'Alcoi, per cert, estava compromès en el cop d'estat, però no s'atrevia a eixir al carrer perquè estava esperant ordres de dalt per a que ho fera. Què va fer les organitzacions obreres en el coll? Van envoltar la caserna per si el regiment eixia al carrer, intentar paralitzar-lo des del mateix portes de la caserna. El problema és que, Lucía, que si el regiment hagueren eixit al carrer en escopetes de caça, en escopetes de perdigons, en fusils rovellats de la policia municipal, no hagueren pogut fer res. Però com que la mateixa guarnició no estava tota a favor del col d'estat, aquests dubtes va fer que la classe obrera s'envalentonara. De fet, van haver dos oficials, un d'ells, Lucía, el pare del conseller Josep Albert Mestre, ell i un altre van parlar des dels balcons de l'Ajuntament dient que no tots els oficials ni molt menys estaven d'acord en el col d'estat que havia pegat Sanjurjo, que havia pegat Mola, que havia pegat Franco i d'altres. Què va passar? Que el 3 d'agost, finalment, el 3 d'agost de 1936, finalment el poble va assaltar la caserna, es va fer amb l'armament, va assassinar alguns dels oficials més compromesos en el col d'estat, i d'altres van ser fets presoners i afusellats o passats alguns tota la guerra en la presó d'altres. Quin paper va jugar les forces d'ordre públic? La Guàrdia Civil, relativament nombrosa en el coll, va estar al tanto. Si eixia el regiment, la Guàrdia Civil del coll s'haguera aliada amb ell. Però com que el regiment no eixia, la Guàrdia Civil estava tancada i ni entre ni isc, no va passar com en altres llocs on la Guàrdia Civil sí que va ser, Madrid, Barcelona, València, Alacant mateix, on la Guàrdia Civil sí que es va posar al costat de la República en contra del col d'estat. Què va passar amb la policia d'ordre públic republicana, la Guàrdia d'Assalto? En el coll hi havia una trentena de guàrdies d'assalto, això sí que van estar al costat del govern legítim de la República, i van instal·lar en el campanar, van instal·lar una ametralladora per si l'exèrcit eixia al carrer i ocupava l'Ajuntament i les principals carrers del coll. El que passa és que es va formar una columna de militars addictes a la República, de milicians, de guàrdies civils i guàrdies d'assalto en Alacant per a conquistar Albacete. I la Guàrdia d'Assalto del coll, 30, que no eren més, van rebre l'ordre de ajuntar-se a aquesta columna. De tal manera que el coll es va quedar sense policia republicana, només amb l'exèrcit i amb la Guàrdia Civil. Jo recorde, jo vaig néixer molts anys després, sentir-li dit a ma abuela que aquest dia va fer, 18 de juliol, lo normal, és que feia molta calor, i la gent tirava les persianes, no les persianes d'ara, sinó aquelles persianes
abatibles,
molt bé, no m'hi sé la paraula, i per a que el sol no entrara. Però li van dir: senyor Maria, no tira la persiana, que els feixistes estan darrere d'ella disparant contra la gent. Era mentira, no va haver feixistes disparant contra la població, però sí que hi havia perill de que s'amagaren darrere les persianes i pogueren disparar contra els partidaris de la República. I aleshores ma abuela em contava això, que van, per culpa de Franco i tota aquesta gent, van anar a veure uns dies que no podien baixar la persiana i el sol entrava allí a la bèstia i no van poder refrescar-se un poc per la por de que darrere de les persianes s'amagaren elements armats que dispararen contra el poble, que això en Alcoi va, ni de llum, però sí que la veritat és que en altres poblacions sí que va passar, com per exemple en Madrid eren els populars pacos, s'anomenaven pacos perquè el soroll del tir era paco, saps? I semblava, saps? I aleshores disparaven contra la població civil, contra la Guàrdia Civil, contra la Guàrdia d'Assalt, contra els partidaris de la República, i evident en Alcoi, per a evitar això, la qüestió és que van prohibir que baixaren les persianes. Ràdio Alcoi va jugar un paper molt important en aquests dies, perquè des dels micròfons de Ràdio Alcoi els líders obrers i les autoritats republicanes van quidrar a la calma i a posar-se al costat de la República, i esperaven que, arribat el moment, ajudaren a esclafar el colp d'estat patrocinat per Franco, Mola, Sanjurjo i d'altres, amb el recolzament de l'Església, amb el recolzament de la burgesia, amb el recolzament de l'aristocràcia terratinyent andalusa i tota aquesta gent. Per què es va produir la guerra civil que en Alcoi va tindre tant de ressò? Per els assassinats indiscriminats cap a gent d'ideologia de dretes, o després per bombardejos. La victòria del Front Popular, hi ha moltes teories, jo dic la meua, la victòria del Front Popular, la victòria de les esquerres, va significar, Lucía, que per primera volta les classes dominants, els rics, els burgesos, el que avui diríem l'IBEX 35, van veure en perill els seus privilegis. Per primera volta en la història es van assustar de la classe obrera, i representada per la República i el govern del Front Popular, format per comunistes, republicans d'esquerra, socialistes, nacionalistes, etc. I van tirar mà de l'exèrcit, de part de l'exèrcit, per a acabar no amb la República, sinó amb el govern del Front Popular. El fracàs d'aquest cop d'estat, perquè la majoria dels generals no van recolzar el cop, va provocar 3 anys de guerra, i aleshores sí, la supressió de la República. Però cal dir, Lucía, que en molts manifests, com per exemple el de Madrid, el general Fanjul, viva Espanya, viva l'exèrcito i viva la República, perquè molts dels partidaris del cop d'estat eren falangistes, i els falangistes tenien de tot, però no eren monàrquics. I això és el que va passar molt per damunt els primers dies de la revolta provocada, del cop d'estat, millor dit, provocat per els part de l'exèrcit en Alcoi. El cop d'estat en Alcoi va fracassar totalment, el cop d'estat va fracassar totalment en la província d'Alacant, el cop d'estat va fracassar totalment en el País Valencià, i el cop d'estat va fracassar totalment en més de mig Espanya. I si Franco no haguera tingut el recolzament de Hitler ni el de Mussolini, Franco no haguera guanyat la guerra. Però el recolzament d'aquestes dues grans potències més la neutralitat de les democràcies va fer que la República es quedara, perdó per l'expressió, en el cul a l'aire, i sols Rússia, però estava molt lluny, la va poder ajudar, una ajuda insuficient, perquè Alemanya i Itàlia eren dos grans potències militars de l'època. I a la resta, i ja ho sabem, 40 anys de franquisme, una transició que ara està molt criticada, i la democràcia que tenim actualment, i que tindrà els seus defectes, en té, però el fet de que Lucía i jo des d'estos micròfons puga parlar lliurement és un fet de que algo de democràcia sí que tenim. I mai, perquè jo no ho haguera permès, mai ho haguera permès, ningú m'ha dit en Ràdio Alcoi de lo que puc parlar i de lo que no puc parlar. Ràdio Alcoi sempre m'ha donat total llibertat, així com correspon a un mitjà de comunicació que tindrà els seus defectes com estic jo, però que és un mitjà de comunicació de caire democràtic.
Molt bé. Ricard, la setmana vinent no sé si podrà parlar.
Tenim debat d'investidura el 22.
Ja per fi?
Comença i...
Que pesat són, eh?
Segurament la programació no serà el que parà i se debat. Si ja l'avisarem. Si,
ja, com si no me'n vaig, com ja sap tot el coi que no me'n vaig, i aleshores estic a 6 quilòmetres d'ací, em telefones i jo baixo.
Molt bé. Molt Ricard, bé. Fins la propera.
Fins la propera.
Adeu.
Bon dia a tots.
Té costeres i ponts, música de...